I recorda,
cada divendres a Ràdio Súria, Fórmula Gian, de 7 de la tarda a 9 del vespre.
Amb el gran Àngel Gian.
Recorda, cada dilluns de 7 i mitja a 9 del vespre, tens una cita esportiva amb Súria Esports. Súria Esports. Juguem?
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero els divendres, a les 10 de la nit, a Ràdio Súria.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Hola a tothom, soc l'Alan Dorbe, us espero cada dissabte a 11 a 12 de la nit al meu programa Reflections, on us portaré la millor música electrònica arreu del món. Aquí a Ràdio Súria, a la 107.8 de la FM i per internet, radiosúria.cat.
Històries de Súria, el programa que ens farà viatjar en el temps per conèixer la història de Súria, del nostre entorn, dels nostres avantpassats i de tot el que té a veure amb el nostre poble en la seva història, que és la nostra història, no ens oblidem. Dirigit per l'Àngel Gian, copresentat per Robert Fàbrega i l'Àngel Gian. Basat en l'arxiu històric del gran escriptor de Súria, el gran Albert Fàbrega Enfedaki. Avui, a Històries de Súria, parlarem de...
Emili Viader, segon capítol, annexat a l'anterior, sobre el món de la putassa aquí a Súria. Molt bona tarda, molt bon dia, molt bona nit. Què tal, Albert, com estem?
Hola, què tal? Bé, bé.
Pues, tal com he dit a la introducció, avui ens entingem a la segona part, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest fil conductor que és la putassa, el que ens envolta aquí a casa nostra, la mineria de casa nostra, d'aquí de Súria, en el qual ara, el capítol anterior, vam parlar sobre René Macari i la influència que va tindre amb la comercialització de la putassa de casa nostra. I ara descobrirem també un altre personatge, una altra persona, un altre gran home que també va impulsar i va fer més gran encara la mineria de casa nostra, Emili Viader. És així?
Sí, sí, sí.
Pues ens endinsem a la màquina del temps una altra vegada, viatgem cap al passat i anem a conèixer una mica més tot això que tenim aquí, tot el que ens envolta i per què, gràcies a l'Albert Fàbrega, explicant-nos el gran Emili Viader. Albert, com vulguis, som tot teus.
Molt bé. Bé, el programa anterior doncs vam parlar això del René Macari, un dels dos descobridors de la potassa aquí a Súria, i doncs en aquest programa toca parlar de l'altre, del seu soci amic, que era Emili Viader i Soler. Si Macari era un personatge singular, doncs Viader també en un altre sentit. No, són dos el que sabem de les dues persones, que dius, bueno, són com absolutament antagòniques en quant al caràcter, a la forma de ser, d'allò, però que convergeixen, doncs, diguem, en un interès comú, en una aventura comuna, doncs, que varia d'allò, no? Emili Viader va néixer a Barcelona, el 1872. Per tant, recordem que Macari havia nascut el 1881, per tant, és a dir, era Viader 9 anys més gran que Macari, i tot i que va néixer a Barcelona, els seus pares, els seus ancestres no eren barcelonins. De fet, el pare provenia d'anglès, de Girona, de la zona de la província de Girona, i la seva mare, Maria Soler, era de la Seu d'Urgell. Això és significatiu i és important perquè, com veurem, la trajectòria professional i vital durant molt de temps d'Emili Viader acabarà transcorrent a la zona de la Seu d'Urgell, és a dir, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya, amb també multitud de negocis que, igual que ja vam veure, doncs, que Macari s'havia mogut sempre dintre el món dels negocis miners, Viader també, però es va diversificar una mica més, o sigui, va intervenir en altre tipus de negocis, però també, bé, tots relacionats, diguem, amb temes d'economia bàsica, infraestructures, de serveis, etc, etc. N'anirem parlant. Bé, va néixer, doncs, a Barcelona, va viure, llavors la família va viure a Barcelona, ell vivia a Barcelona, va estudiar a Barcelona, va estudiar a l'institut a Barcelona, i després de passar per l'institut, el 1890 va començar els estudis superiors a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona. Acabaria, diguem, titulant-se, com obtenint el títol d'enginyer industrial en l'especialitat de mecànica. Això també convé tenir-ho present per algunes coses que després comentarem. És a dir, no era enginyer químic, era enginyer industrial mecànic, i va obtenir el títol l'any 1899. Un cop va acabar els estudis, doncs, bé, el que tothom, bé, el normal és dir, buscar feina, no? Buscar feina, a més, doncs, intentant amb el que, doncs, amb el que un vol treballar, doncs, que per això, doncs, era enginyer, no? Llavors, bueno, no li va costar, era complicat i tal, i fins i tot es va plantejar en algun moment marxar fora, i fins i tot es va plantejar, doncs, anar, doncs, a buscar feina a Estats Units, per exemple. Però finalment, quan d'allò, poc després, uns mesos després, el 1900, doncs, va entrar com a administrador de les Salines de Cardona. Quan ja estava, diguem, que ja estava una mica, diguem així, desesperat de trobar d'allò, doncs li va sortir l'oportunitat d'entrar com a l'administrador de les Salines de Cardona. S'ha de dir que en aquells moments, diguem, des del punt de vista d'explotació i de tècnica minera, les Salines de Cardona era tenia una estructura i un molt, diguem, bastant primitiva, eh? És a dir, sempre fins llavors, i encara llavors, la sal s'explotava a cel obert, és a dir, en pedreres. En aquells moments, doncs, s'explotava en el front sud de la Vall Salina. Les instal·lacions mineres, diguem, els edificis, els llocs on es treballava, eren edificis molt precaris, molts d'ells en fusta, amb unes condicions, bé, vull dir que era, no era en absolut pels estàndards, diguem, de la mineria de l'època, no? De fet, en aquest sentit, doncs, Emili Viader va iniciar reformes molt importants en les explotacions salines de Cardona. Per exemple, la més significativa va ser que doncs, va obrir un pou i va passar de l'explotació de cel obert a l'explotació subterrània. És a dir, va obrir un pou i amb l'estàndard, no? Galeries, cambres d'explotació, etc etc. També va introduir diguem, millores, per exemple, amb la, va introduir l'electrificació de les mines, no? Però no només diguem, no era comprar electricitat a algú que en produís, no, sinó produir-les ells, no? És a dir, van comprar la central de Malagarriga. De fet, llavors Viader vivia a la casa de Malagarriga i llavors doncs, va comprar la central de Malagarriga. Eren els inicis també de l'electrificació i de les centrals mogudes per energia hidràulica per electrificar les salines de Cardona. Bé, com a administrador de les salines, evidentment, doncs va conèixer a partir de 1908 va conèixer doncs, a René Macari quan Macari va arribar amb el contracte que ja vam comentar en el programa anterior per extreure sal de les salines de Cardona. Inevitablement doncs, havien de tenir una relació molt estreta. I ja dos anys després d'arribar a Cardona, és a dir, el 1902, ja Emili Viader ja havia insinuat i després havia fet el 1906 propostes més en ferm al duc de Cardona per buscar potassa a Cardona. Ja li havia proposat de que busquessin potassa a Cardona. El duc, que llavors era duc de Cardona, duc de Medinaceli, duc de Tarifa, era doncs, un dels aristòcrates i que evidentment no vivia a Cardona en absolut, doncs el que va dir és que, bueno, que ell doncs, amb el negoci de la sal ja anava sobre ferro, que ja en tenia prou, que no volia embolics i que no volia posar-se en històries, que la sal ja li rendia i que per tant res d'històries i d'aventures en buscar la potassa. Com ja també vam indicar en el programa passat, en aquells anys recordem que el 1905 s'havien descobert els jaciments d'Alsàcia, per tant estem el 1905 es descobreixen els jaciments d'Alsàcia i el 1906 doncs ja Viader ja fa un informe bastant detallat en què insisteix en que es busqui la potassa a Cardona. Doncs com vam dir ja en el programa parlant de Macari, en el món miner era cada cop més insistent, cada cop era la pressió era més gran entre els minaires doncs, per buscar la potassa. No? El que passa és que doncs, les publicacions en el món miner se'n parlava, però de fet ningú ho feia. Per quina raó? Bé, possiblement, influïssin aquí moltes raons, però molt probablement la de sempre. Els costos, els grans costos que involucra l'explotació de la potassa, doncs que no és, com hem dit ja moltes vegades, no és a l'abast de... O sigui, molt poques empreses podien afrontar en aquells moments al món, podien afrontar una instal·lació per explotar la potassa, no? Però en qualsevol cas ja hi havia aquest caliu, aquest xup-xup en el món miner amb aquest tema de la potassa. Sigui com sigui, finalment, el 1911, recordem, doncs, feia llavors més o menys uns 3 anys que havia arribat René Macari, que havien entrat en contacte. Recordem que les primeres concessions que Macari va sol·licitar per explotar mines pel seu compte a Súria Cardona eren de 1909. Bé, ja al començar l'any 1911, el 5 de gener, Emili Viader doncs, notifica al duc de Cardona que deixa el seu càrrec d'administrador, que deixa les salines de Cardona i claríssimament doncs, ja amb la intenció de formar la societat amb René Macari i explotar doncs, el pou del Salí de Súria. No? Estan parlant a inicis de 1911, obren el pou, comencen els treballs i, evidentment, ja estan explotant la sal, però estan també buscant la potassa periòdicament, porten els minerals extrets a fer analítiques a Barcelona, a Bordeus, i com ja també hem explicat en algun altre programa, doncs a finals de 1912 doncs descobreixen la potassa en el Pou del Salí. En aquesta època també, doncs, també ha comentat que la societat Macari Viadé doncs, tenia concessions de mines de carbó a Castelltallat, van intentar explotar, però que mai bueno, se les van mirar per explotar-les, però tampoc, per les raons que fos, doncs no les van explotar mai. Quan després del redescobriment de la potassa comença una altra història, en què claríssimament el que tracten Macari i Viadé és de implicar empreses potents, poderoses en l'explotació i de vendre els seus drets i de vendre els seus drets a un bon preu, no? I fan intents amb diferents entitats bancàries a França, a París, que no tiren endavant, finalment doncs cedeixen opcions de compra a la companyia bordelesa dels productes químics, que sí que està interessada, també hi ha contactes amb la Solvay a través del delegat de René Etienne, el delegat de la Solvay a París, que jugaria també un paper molt important en l'acord final, en el fet de que finalment la Solvay doncs s'impliqués en l'explotació de les mines de Quissúria. O sigui, ja no és, a partir de llavors, de 1912, ja no és tant una activitat minera com una activitat empresarial de trobar inversors, d'intentar vendre o el mecanisme que sigui doncs, per tirar endavant l'explotació, que ells sols claríssimament tenien, bueno, tenien molt clar que ells no podien emprendre per ells mateixos de cap de les maneres amb els recursos que tenien. De fet, quan es va constituir la societat Macari Viadé el 1911, el capital social, comptant diners, aportacions i les propietats i els actius, era de 30.000 pessetes. Això era el 1911-1912, un cop descoberta la potassa, quan el 1914 van començar els primers acords de venda i de reserva dels drets a la Bordelesa i a la Solvay, ja aproximadament, no sabem la xifra exacta, però aquelles concessions i aquell que doncs, estaven valorades en 30.000 pessetes, bé, les concessions en menys, vull dir, però la societat en 30.000 pessetes, les concessions soles, ja es calcula que es van pagar 24 milions de pessetes, 12 milions per cada un dels dos socis. Bé, quan es desfà la societat Macari Viadé el 1914, sobretot, bueno, primer perquè ja hi ha un acord amb aquestes empreses per quedar-se les concessions, segon per diferents factors, no? És a dir, per una banda ja hem insistit doncs, amb l'aparició, amb l'esclat de la Gran Guerra, per altra banda doncs, ja hi ha el compromís de la Bordelesa i de la Solvay per tirar endavant això, i un tercer fet que també segur va tenir la seva influència amb el desenllaç posterior és que el 1914 doncs, la mina del Salí, el Pou del Salí es va inundar. No es va arribar a saber d'on provenia l'aigua, no era del riu, possiblement fos d'alguna bossa, d'algun aqüífer de la zona, el que fos, però la mina es va inundar i, per tant, a partir d'aquell moment doncs, ja l'explotació del Salí va quedar abandonada. Però llavors ja també s'havia entrat en una altra dinàmica, que ja era la dinàmica doncs, ja no tant en aquells moments d'explotar i explotar el Pou del Salí, sinó de conèixer, estudiar el jaciment, de sondejos en totes les lluites comercials i econòmiques al voltant d'aquesta febre a la potassa. Vull dir, ja era tota una altra història, i llavors doncs, ja s'estaven fent multitud de sondejos, sobretot a la zona de Súria i el Solvay, però també altres empreses ja estaven, que tenien concessions, ja estaven fent sondejos a la conca potàssica catalana per estudiar la possibilitat d'explotar tot això, no? Viadé, així com Macari va seguir més anys, fins a 1919 almenys, vinculat amb el tema de la potassa i les mines de Súria des de Bordeus, perquè llavors ja era Bordeus, però encara té una correspondència abundant amb la Solvà i llavors aquí Súria, intercanviant informació, condicions, etc, etc. I encara, com ja vam dir en l'altre programa, encara Macarí no havia venut els seus drets sobre les concessions. En canvi, Viader ja molt aviat va vendre els seus drets, va cobrar els seus 10-12 milions de pessetes i es va desvincular ja del negoci de la potassa aquí a Súria. Encara es conserva algun intercanvi d'informació de correspondència entre la Solvà i de Súria i Viader per informacions molt concretes, per exemple, en un moment donat la Solvay també va considerar, com que la Solvay necessitava carbó per funcionar, per fer funcionar la mina, perquè la separació de la potassa es feia pel mètode de dissolució i necessitaven, es havia de fer amb aigua calenta i per tant necessitaven energia, i a part havien de generar la seva pròpia energia elèctrica, necessitaven carbó, va considerar també la possibilitat d'explotar aquesta mina de carbó de Castelltallat que tenien Macarí Viader i que havia quedat fora de la venda de les concessions, perquè el que van vendre Macarí Viader a la Solvay van ser les concessions potàssiques, no les de carbó, no? I llavors encara hi ha un intercanvi de cartes entre Macari, Viader, la Solvay, la Bordelès, per viar amb aquesta mina de carbó, però que tampoc finalment la Solvay no va explotar. Viader es desvincula d'aquí i comença una sèrie de negocis. També agafa llavors mines, encara agafa mines de carbó a la zona de l'Alt Urgell, una mica cap a prop entre el Pla de Sant Tirs i la Seu d'Urgell, allà hi ha vetes de carbó, va agafar algunes concessions, en va arribar a explotar algunes, però sobretot es va ficar també en el negoci de generació d'energia elèctrica i va adquirir i va construir algunes centrals elèctriques en el Segre, per exemple una a Pont de Bar, concessions d'aigua per generar electricitat. Recordem que ja quan era Cardona ja havia comprat el Salt de Malagarriga i la central de Malagarriga per generar electricitat. Llavors els seus negocis es van dirigir molt cap al mercat de l'energia elèctrica, companyies que llavors n'hi havia moltíssimes i estava molt fragmentat, diguem, el mercat i l'oferta de l'electricitat, doncs per generar electricitat, que la majoria es comercialitzava o es distribuïa doncs a aquesta zona de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Va estar doncs molt de temps ficat en aquests negocis. De fet, tot i que llavors Viader residia a Barcelona, es va construir, ja no existeix, però es va construir una gran torre a la Seu d'Urgell, que era al peu, ja no queda res, després va ser un càmping, ara crec que ja ni tan sols existeix el càmping. Era quan s'entra a la Seu, doncs, en direcció, abans d'entrar a la Seu, quan s'agafa la carretera cap a Andorra, doncs allà pujant a mà esquerra hi havia una torre, que hi ha fotos, una gran torre, que es coneixia com la Torre Viader, i vull dir que tot això probablement va portar Emili Viader cap a l'Alt Urgell pel fet que, com hem dit, la seva mare era escudera originària de la Seu d'Urgell. Aquesta Torre Viader doncs ja no existeix. Després, durant molts anys va ser un càmping que hi havia a l'entrada de la Seu, i ja dic, crec que ara ja ni tan sols no existeix el càmping. Finalment, Emili Viader, seguint amb els negocis, es va convertir llavors bastant en... també va col·laborar amb Macarí quan van agafar concessions per explotar les potasses de Navarra, van agafar concessions a Navarra de jaciments potàssics, una mica amb la idea de repetir, suposo, la jugada d'aquí a Súria, no? O sigui, de tenir les concessions i després aconseguir que empreses amb capacitat suficient les explotessin, però això en aquest cas, diguem, no els hi va sortir bé o no els hi va funcionar. Finalment, Emili Viader va fer inversions en mercats borsaris de tot el món i d'Espanya també, evidentment, i fins i tot doncs, va arribar a comprar accions del Transsiberià, del tren, doncs, el Transsiberià que, creua, el tren aquest que creua des de Moscou fins allà dalt, no sé si es diu Vladivostok, que creua tota la Sibèria, no? Bé, els últims anys Emili Viader va anar a viure a Palma de Mallorca, ciutat de Mallorca, va residir allà i allà va morir l'any 1943 amb 72 anys. Poc abans, diguem, durant la Guerra Civil Espanyola, doncs Viader va marxar, va fugir i, de fet, se'n va anar a viure una llarga temporada a Bordeus amb René Macari. O sigui, el fet és que tots dos, diguem, d'aquella aventura de Súria, doncs van conservar tota la vida una gran amistat. I de fet, per exemple, Emili Viader, un dels seus fills, com a nom li va posar, el va batejar com a René, René Viader, recordant o en homenatge o com a, diguem, que era el nom doncs, del seu soci amic, que era René Macari. Bé, aquesta és una mica el periple vital i empresarial i de negocis d'Emili Viader. Com deia al principi, doncs, diguem, són en certa manera dues vides paral·leles, la de Macari i Viader, amb dos caràcters molt diferents, amb dues maneres de ser i molt diferents, amb uns interessos, diguem, vitals probablement molt diferents, però doncs que van coincidir amb aquesta gran aventura minera, no? que ens ha arribat a nosaltres, i que va forjar, bueno, que els va fer rics a tots dos, tot i que tant un com l'altre van tenir després pèrdues importants, és a dir, Viader va tenir pèrdues importants amb les inversions bursàries, bursàtils, Macari probablement també va tenir molts negocis i inversions mineres fallides, però en una llarga temporada, molt de temps, els va fer rics i sobretot doncs els va unir amb una amistat doncs, que va durar tota la vida. Bé, és realment un periple i una aventura de dos homes doncs, realment molt, molt interessant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Podem dir que era, exceptant mirant una mica així de... És que vull, no tinc una altra paraula igual, però a veure, amb una mica de llum, diguem que era un cul inquiet el Viader.
Sí, tots dos, sí, a veure, esclar, aquest...
Que veig aquest... que, el que em comentes, no?
O sigui, aquest
el Viader tenia,
de... sí.
Tenia un ventall més de... Vull aquest... dir, tenia uns projectes molt més...
Sí, aquest...
Era molt diversificat, que feia moltes coses,
sí.
No?
Sí, és veritat que Macari es va centrar, pel que sabem, quasi sempre en el món miner, probablement perquè és el que coneixia bé i on se sentia confortable, diguéssim, i Viader era més, bueno, més com de buscar el negoci, no? de buscar aviam on es podia guanyar el diner, no? On es podia invertir. Això, bueno, ja ho sabem, té el seu què, o sigui, pots guanyar o el pots perdre, vull dir, no?
I tant.
O sigui, en un moment donat, doncs, d'allò, com en el cas de Súria, doncs els va fer rics, però després altres inversions, doncs, fallides, et pot portar avui a dalt i demà per terra,
sí,
no?
Avui estàs a dalt i demà va.
Sí, però efectivament, tant un com l'altre segur que eren dos personatges molt inquiets buscant el negoci, buscant per les raons que fossin diferents. Sembla que Viader buscava més el negoci, buscava més el diner i tal, Macari en aquest sentit potser buscava més també el diner, evidentment, no? Però doncs potser l'aventura, potser el ficar-se en coses de dir aviam que com me'n surto, com un carril, no ho sé, això és de mal dir, tot això. El cas és que, bueno, és això, és curiós que dues persones doncs aparentment tan diferents fins on sabem, doncs van convergir en dues vides que més que paral·leles, que si bé són coincidents, almenys durant molts anys.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do tot el que ens aporta. Res, ens emplacem per un altre proper capítol.
Molt bé.
Ens emplacem una altra troballa, una altra història, un altre viatge en el temps, una altra remena una mica el nostre passat per entendre una mica el nostre present i saber i aprendre una mica que cap a on podem anar, no? I tot el que envolta Súria, que sembla que no, però té molta més història del que estem dient, perquè avui estem complint el capítol 17 i només hem explicat una quarta part de tot el que és l'història de Súria. Vull dir que és increïble, increïble. Albert,
molt
bones caramilles.
Igualment.
Molt bona Setmana Santa. Però a Setmana Santa aquí a Súria aquesta paraula no existeix, és bones caramelles.
Caramelles.
Es veiem per les places, es veiem per les masies, es veiem al pavelló, el dissabte si tot va bé, en la qual ens trobarem tots els suriencs i suriencas per cantar l'himne, el l'himne com es diu?
El cant del poble, no?
Ara, a veure si t'enganxava.
Què et pensaves, que no ho sabia?
Diu, a veure si l'enganxo una mica fora de joc i a veure si puc apuntar-me un tanto, però no, és impossible enganxar-te fora de joc. I també hi haurà Pilar dels Salats de Súria, Vals de Bastons, Val de Colles, la Coral Llanterna, bueno, com cada any, tot el poble i tota la cultura de Súria concentrada al pavelló i fent pas un cap de setmana inolvidable. Que ja feia llarg l'espera.
Molt bé.
Cuideu-vos molt, Súria, molt bones caramelles, i la gent que esteu sentit de fora i esteu trigant, veniu cap a Súria i ens emplacem ja per al proper per a la primera setmana d'abril, on tindrem més històries, més coses per explicar i més viatges en el temps. Albert,
vinga,
una abraçada.
Bones caramelles, va.
Molt bones caramelles. Adeu.
Adeu, adeu, adeu.
La millor cançó de la història.
I fins aquí, Històries de Súria. Esperem que us hagi agradat aquest interessant viatge en la història de casa nostra i al seu voltant. Tornem la propera setmana amb més històries per explicar-vos. Passeu molt bona setmana.
Això és Ràdio Súria. Ens pots sentir per la 107.8 de la FM o per internet a radiosuria.cat.